Avui és l'endemà de la mort de la reina Isabel II, però avui també, 9 de setembre, és el Dia Mundial de l'Agricultura. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Portes del cap de setmana, divendres 9 de setembre, les 12 i 20 minuts, hores d'ara, amb 26 graus a la ciutat de Lleida. En uns segons estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, per parlar de la previsió de cara a aquest cap de setmana, que és curiós que l'huracà aquest que venia per l'Atlàntic ha arribat ja a la península en forma de borrasca, però una de les causes que farà és que vingui una massa d'aire calent de l'Àfrica sobre de Catalunya amb pols del desert. Crec que és així. Jo ho he llegit aquest matí, que déu-n'hi-do. A molts els hi plou, a nosaltres ens envien el pols del desert. En fi, que buscarem també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Escoltarem doncs les propostes de música en viu i en directe i el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez, que també estarà amb nosaltres aquesta nova temporada des del diari La Mañana. Abans d'arribar a la una, ara parlarem de cinema els divendres. El divendres de cine amb la Laura González. I a partir de la una, a part de l'actualitat informativa, avui estarà amb nosaltres l'economista Ramon Morell. És exprofessor també de la Universitat de Lleida. Amb ell parlarem d'aquesta pujada del tipus d'interès que s'ha marcat el Banc Central Europeu. El Banc Central Europeu que diu que ho fa per una cosa, però que jo li preguntaré al Ramon Morell, que és economista, que té els peus a terra, si és que acabarà passant el que diuen que volen que passi. És a dir, moderar la inflació o acabarà passant una altra cosa. No sé, en parlarem. I a partir de dos quarts, l'Espai Groc, on ja parlem de totes les propostes de cara al cap de setmana i a la resta de la setmana vinent. Ara sí, ja marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
26 graus, hores d'ara, sí, a la ciutat de Lleida. Escolta, el que he explicat jo d'aquest huracà, sí, que va perdent força i que ja ha arribat en forma de, sí, borrasca, ens passarà això a partir de
pues
dilluns?
Sí, ho has resumit molt bé.
Veus?
Abans volia comentar que ahir no van arribar 30 graus. Feia, ja, 62 dies que no arribaven.
I es va notar, eh? I es va notar.
Només 6 dies, des del 10 de maig, estem gairebé al 10 de setembre, sí, 4 mesos, només 6 dies no han arribat a 30
Mare
graus. 3 al maig, 1 al juny, un a juliol i aquest del setembre, de l'agost, va ser un continu.
Sí, l'agost tot, eh?
Ja portaven des del 6 de juliol que tots els dies havien superat els 30 graus. Ahir es va quedar 27, amb un cel tapat. Avui sí que sembla que arribarem a 30, no gaire molt més, a 30 a la ciutat de Lleida i comarques del voltant, a la resta sí que és més baixes al Pirineu. I el que has dit tu, el cap de setmana, degut a l'apropament d'aquest ex-huracà, que no hem de fer la mateixa interpretació que fent amb les persones, ex-president del govern, ex-futbolista, no és el mateix, no poden aplicar les qualitats humanes als seres inanimats. Serà una borrasca normal, que sí que deixarà molta pluja i alguna ratxa de vent fort a la façana atlàntica, Portugal i el sud de Galícia, en aquests moments el que sembla que rebrien més quantitat d'aigua. També tota la meitat occidental de la península, però abans de que ens arribi, com el sentit de moviment de les borrasques és de contrari a les agulles del reloj, sí, vendrà del sud. El vent del sud ens portarà aquesta pols del nord d'Àfrica i una sèrie de temperatures que sobretot notarem diumenge i dilluns, que podrien tornar a assolir temperatures de 35 graus.
Mare,
és a dir, potser 36. I fins i tot l'ascens se notarà en totes les comarques, fins i tot també la Vall d'Aran i a cotes altes. Un ambient càlid, una mica enterbolit, diumenge i dilluns. I ja a finals de dilluns o dimarts, i està molt dubtós, entre dimarts i dimecres, que sí que podien rebre una tongada de precipitacions que al principi podien tenir caire tempestuós i després podien ser moderades.
Bueno,
i això cal precisar, encara que dimarts, dimecres queda molt lluny per aquest tipus de,
pues,
de previsió.
En parlarem dimarts,
de precipitacions.
En parlarem dimarts, però anava a preguntar si trobaves
precipitació que no arribaria a la façana a Mediterrània.
Llàstima.
És a dir, Lleida potser seria l'última, les últimes comarques que on podia arribar.
O sigui, que a l'hora de...
Però precisarem dilluns.
A l'hora de repartir l'aigua, Armando, aquest any vam sortir molt mal parats, almenys a la ciutat de Lleida, perquè la província sí que hi ha hagut precipitacions.
La ciutat de Lleida va ploure molt més a la part oest que a l'est. És a dir, en 6 quilòmetres en línia recta, pues, va variar molt, perquè
puja
tot el que ve de tempestes, de xàfecs, pues, deixa molta aigua en un lloc i no deixa res al costat. I és una disbauxa total.
Armando, pues, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment a tothom.
Parlem dimarts.
Aquesta darrera fuetada de l'estiu, he de creure que serà la darrera, perquè arribar a 35 graus, pues, al mes de setembre ja és molt difícil.
Sí, sí, tant que sí. Una abraçada, cuida't.
Bon cap de setmana a tothom. Adeu.
Vinga, que busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, jo ara t'explico una història i igual tens un déjà vu. Un déjà vu. Allò de... Jo crec que això ja ho he escoltat. O similar. Mira, hi ha hagut una nova detenció d'una lladre multireincident. La Guàrdia Urbana va arrestar ahir al matí una veïna de Lleida de 46 anys per un robatori violent en un supermercat de l'avinguda Rovira Roure. Es dona la circumstància que la dona ja va ser detinguda dissabte passat pels Mossos d'Esquadra per un furt en una botiga de l'eix comercial i dilluns va quedar lliure amb càrrecs. Amb el d'ahir, aquesta dona ja acumula almenys 46 antecedents policials. 46 antecedents policials. Dissabte un, dilluns ja estem fora, i ahir dijous, que ja no devíem de saber què fer, doncs un altre. Em tornen a detenir, i avui o demà, al carrer. A fora. A Xone? Aquest ho havia explicat ja, doncs segueix passant. Ni reformes de lleis, ni històries. Segueix passant. O sigui, tota la història de les lleis, que reformem les lleis, que tranquils, que a partir d'ara... No, tranquils, aquí no estem ningú. Tranquils, no estem ningú si hem de dependre d'aquestes històries que acaben no notant-se mai al dia a dia i al carrer. Una altra. Els Mossos i la policia local de Tàrrega van detenir aquesta setmana a la capital de l'Urgell dos joves de 20 anys acusats d'assaltar en ple carrer un ciutadà per robar-li una cadena d'or. Això va passar a les 3 de la tarda. A les 3 de la tarda. A la plaça dels Comediants, quan dos individus van robar un veí. Mentre un el colpejava per l'esquena, l'altre li va arrencar la cadena d'or que portava al coll. Els assaltants van fugir mentre la víctima era atesa. A les 3 de la tarda. Ja s'ha acabat allò de vigila a partir de certa hora de la nit, vigila per on vaig... No, no, vigila les 24 hores del dia. En plena tarda, en plena tarda. Bé, canviem de tema o no tant. Perquè la consellera de Justícia, que ha estat a Lleida, Lourdes Ciuró, ha reconegut que el centre penitenciari de Ponent és dels més antics i en més mal estat de Catalunya. No serà perquè no li haguessin dit, recordat des dels sindicats. També pots agafar un vehicle i venir de Barcelona a Lleida i mirar-te'l tu mateixa. Però bueno, ha sigut ara, el 2022, que diu que sí, sí, que està en molt mal estat. I ha assegurat que es tracta d'una prioritat a partir d'ara pel departament. Ciuró també ha descartat reubicar el centre, sinó que aposta per una remodelació integral que permeti, a més, dotar el centre d'un espai adequat per les dones.
Si un centre no està en condicions, estem treballant per revertir-ho. I Ponent és una prioritat. Hem de veure, doncs, aquesta remodelació de Ponent, perquè no hi haurà una reubicació. Ara per ara no estem contemplant la fase de la reubicació del centre, sinó que estem buscant com podem millorar aquest centre perquè, a més, tingui un espai adequat per les dones.
La consellera ha fet visita als tallers del CIRE, a Raïmat, on 22 interns es formen en un ofici de fusteria, serralleria o cartonatge amb l'objectiu d'aconseguir la reinserció laboral quan surtin de la presó. Diu que aquí comencen a veure la llum al final del túnel i això és el que més s'assembla a la llibertat. En fi, t'explico també que aquest matí els tècnics d'Adif han acabat resolent l'averia que des de primera hora del matí impedia la circulació de tots els trens de rodalies i llarga distància en la via convencional a Catalunya. Tots, excepte els de l'AVE. O sigui que durant unes quantes hores, si t'has hagut de moure, no has pogut fer per una avaria centralitzada. La ministra de Transports i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha xifrat en 80.000 els usuaris perjudicats aquest matí per aquesta avaria a les telecomunicacions a la xarxa ferroviària catalana en una entrevista. La ministra ha admès que caldran, a més, la resta del dia perquè el servei pugui funcionar normalment. D'altra banda, ha remarcat que la incidència que s'ha produït a Adif i que ha deixat sense circulació aquests trens de Rodalies i regionals de Catalunya és absolutament anòmala i no s'havia produït mai. Bueno, si tot va bé, ara engegaran una comissió per investigar. Dic si tot va bé, perquè si no va bé, ni s'investiga ni res. Si al final arriben a la conclusió que és per deixadesa crònica, doncs tranquils que no passarà res, tampoc. Ningú... Vaja, vull dir que no passarà res. Ni s'acceleraran les accions, ni les inversions, ni res de res. I així, la xarxa de trens de Catalunya, la de Rodalies i la de mitja distància, seguirà anclada al segle XX. Hi ha molta gent que depèn del tren per moure's al matí, que a més és el que ens diuen. Escolta, feu-ho amb tren, que és més sostenible. Doncs mira. Escolta, i acabarem amb la nostra notícia econòmica del dia. I és que ja t'he dit que a partir de la una en parlarem amb el Ramon Morell, però el Banc Central Europeu ha aprovat una pujada històrica del tipus del 0,75% per lluitar contra la inflació. Aconseguirà aquesta mesura fer el que volen que faci, que la inflació no segueixi pujant? En parlem després amb el Ramon Morell.
COPE Lleida. Estàs informat.
I ara el que fem és marxar cap a la redacció del diari La Mañana perquè volem escoltar el Melo Malo. Melo Malo de la mà, no de la mà, de la veu, d'Andrés Rodríguez, redactor en cap del diari La Mañana. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, una temporada más aquí, al pie del cañón.
Hombre, y me alegro de escucharte. Me gustaría más si vinieras. Yo te lo dejo caer. Pero bueno, oye, escucharte también es un placer, ¿eh? Y más comprometiéndote otra temporada más conmigo y con esta casa. Oye, ¿cómo ha ido el verano? Tú no te podrás quejar que te gusta la calor, ¿eh?
El verano se ha ido, pero me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado esto de estar a 40 grados, que así estaría yo todo el año. Pues porque si, ahora para mí ya es invierno.
Pero si cada vez quedáis menos, no se puede aguantar, es que no se puede aguantar.
A ver, para eso está la playa, oye. Que luego hablaremos de la playa, que me llevé un buen chasco también.
También.
Sí. Y hablaremos en el melómalo.
No nos queda nada, no nos quitan todas las alegrías.
Nos están quitándolo todo, hasta los chiringuitos, que ya hablaremos de eso.
Muy bien. Andrés Rodríguez, oye, empezamos nuevo curso. Supongo que los promotores, las salas, los músicos, los grupos, pues bueno, también vienen de un verano y quieren aprovechar estas últimas fechas para seguir ofreciendo música en vivo y en directo al aire libre.
Sí, bueno, al aire libre y en las salas, que las salas ya empiezan a funcionar.
También.
Empezamos con el Antares, que tiene programación de fin de semana completa. Esta noche está el jazz de los argentinos Pierro Chenu Dúo a las 10:30. La noche del sábado será también a las 10:30 con el proyecto Mau, un proyecto procedente de Girona que presenta el Silenci al Crit. Y luego la cita del domingo será por la tarde a las 8 con el Jazz Us, un dúo de Reus integrado por un pianista y un baterista, al cual se añade nuestro contrabajista universal de Liridano, Ignasi González, y dos cantantes. Uh-huh. Todo esto ya sabéis que es con taquilla inversa. Siguen con sí, claro, es bueno, es una buena. Mejor eso que no que tengan que pagar los músicos como en otras salas.
Pero entiendo que esto de la taquilla inversa, que necesita un poco de sensibilización, de concienciación de la gente y un poco de educación, de saber lo que es, entiendo que si llevan un año, creo, haciéndolo. Es que va funcionando, ¿no? Que la gente...
Va funcionando, sí. Esto es como lo que antes hacía de pasar el sombrero, vamos.
Sí, sí,
cuando
sí.
Hacías una actuación y pasabas... Correcto. Bueno, todavía se hace...
No, y cada uno deja lo que quiere, claro.
En las plazas de por ahí, en las grandes ciudades. No en ciudades muertas como esta, que no dejan tocar música en directo por la calle. Pero, en fin, eso es otra cuestión. Porque esto es un muermo de mucho cuidado.
Bueno,
que si quieres me meto con lo que hay este fin de semana en el Spy de las Piretes.
Venga, va.
Hay una cosa muy extraña.
A ver.
Una cosa muy extraña, que lo ponen como un gran festival que empieza a las 5 de la tarde del sábado y termina a las 5 de la mañana del domingo. O sea, que prepararos, vecinos, los que hayáis por allí, porque habrá dos escenarios. Uno que dicen de que es de Remember de los 90, pero de la cosa más hortera que hay. Y la otra, de lo que más me gusta a mí, del requesón, reggaetón. Eso, el mundo al revés, tío. Y lo afirmo porque es que en unos tiempos en los que no paran de machacar con el empoderamiento de la mujer, las reivindicaciones feministas, las igualdades y demás, al final son ellas las primeras que claudican con un estilo absolutamente machista. Y malo, por autonomía, en música. Pero bueno, ahí queda. Seguro que se pone hasta el culo, como se dice, y así vamos.
La verdad es que el reggaetón, a ver, ahora generalizamos y a veces no se puede hacer, pero es verdad que las letras son machistas y ofensivas, y de poco gusto, te diría, algunas.
Bueno, y la música a mí me ofende más todavía.
Bueno, sí, el tema música, pero ya me centro ahora solo en el tema letras. Pero tiene muchos seguidores, y sobre todo de poca edad.
La ignorancia también predomina, por eso tienen seguidores.
Vale, pero Andrés, ¿no nos habían dicho que con la educación las nuevas generaciones subían?
¿Qué educación dan en las escuelas hoy en día? Si no dan ningún tipo de educación, al contrario.
Pues ves cómo no funciona.
Todos los chavales tienen la palabra puta en la boca.
Pues por eso, te digo que no funciona el eso de tranquilos, una buena educación. No, con solo educación no funciona. O no lo están haciendo bien, vamos.
Mira, a mí el único consuelo que me queda es de que supongo que con el tiempo se volverá a imponer el buen gusto entre las nuevas generaciones, porque de verdad que estaba el mundo al revés.
Hombre, yo en tendencias musicales creo que sí, más que nada porque es muy monótono también, oye, a quien le gusta el reggaetón, yo nada en contra, pues si te gusta, te gusta.
El que le gusta el reggaetón no tiene gusto.
Bueno, pero bueno, mira, oye, lo respeto, pero quiero decir que es muy monótono, es que al cabo de los años, no sé, es que no hay variación. Lo mismo.
Bueno, es lo mismo. Bueno, pasemos a cosas de más calidad.
Venga, va.
Porque no vale la pena ya ponerse histérico con esta historia. Tenemos en el Café del Teatre al Satdem, que es el proyecto en solitario de Tony Bars, el músico ligado de Tony Bars, que está a punto de sacar su nuevo disco. Lo tenemos a las 10 de la noche por 10 euros. Y mañana hay un dueto de arpa y guitarra de mucha magia musical, porque yo conozco personalmente al guitarrista, que se llama Josep Manuel Vega, que es de Barcelona y está afincado en Os de Balaguer, que se ha aliado ahora con una arpista celta de Suiza, que se llama Mia Rammer. Están a punto de, bueno, ya han grabado un disco y lo presentan mañana también en el Café del Teatre, a partir de las 10, 10 euros anticipada y 12 euros en taquilla. Uh-huh. Si nos vamos de fiesta mayor y queremos, mira, Castelnou de Seana suena a ska y punk rock. Mm-hmm. Tenemos a dos bandas esta noche que se llaman Escapa Rapid y Batec. Batec es una banda a caballo entre Rubí Terrassa y Almaselles, en la que milita nuestro querido guitarrista leridano Fernando Nando Alonso, que se dio a conocer con los extintos Carbunco, que fueron ganadores, si te acuerdas, del Pepe Marín del 2009.
Bueno,
o sea, fíjate, se ha llovido, pero mira, todavía sigue ahí, pero él sigue ahí.
Bueno, muy bien.
Una cosa refrescante, mira, y que diferente, que se hizo ayer jueves a las 7 de la tarde y hoy viernes a las 7 de la tarde, el Le Piano Tilac, que es, ¿qué es esto? Pues un concierto que se hace en el lago de San Llorenç de Montgai.
Ah, es verdad, he visto una foto.
Sí, claro.
Un piano flotando.
Ya vinieron el año pasado este año vuelven a repetir y bueno, y está muy bien. Esto es un... Bueno, lo que pasa que...
Bueno, es curioso.
Valen 12 euros, el público debe asistir con un kit de confort, silla pequeña o cojín, ya que no hay puto caso, o sea que te tienes que poner por allí, por el lago.
No, además
está muy bien porque el año pasado yo ya lo vi y de verdad que es muy refrescante.
El pianista está en el agua, bueno, en una plataforma que flota, evidentemente, pero bueno, es curioso. Además, oye, llevar música a la naturaleza también está bien,
Sí, tanto allí con los pajaritos cantando.
Oye, está bien. Bueno, al menos te lo imaginas así, vamos. Después también hay mosquitos y cosas, pero bueno.
Bueno, mira, te pones fa o colonia fa o cualquier cosa de esas porque son más eficaces que los repelentes que venden.
Joder, sí. Bueno, pues nada, tienes...
No, más tenemos.
Venga,
último tributo están las fiestas de Torrefarrera, que estos ya sabéis que son fanáticos del último de la fila. Y los Acero, que descargan su rock de pueblo, Mate Interuel, en la fiesta mayor de Tamarite. Uh-huh. Y bueno, vamos a pegar la última pincelada para el domingo con los Ingers, que es una banda muy divertida, leridana de versiones, que estarán amenizando el Bermud de Albatarrec, en Albatarrec.
Muy bien. Pues oye, hay mucha propuesta, ¿eh? La verdad es que empieza fuerte.
Y otra cosa diferente. Venga. También va el campeonato estatal de K-Pop, que se hace en el pabellón municipal de Magraners durante toda la jornada sabatina. Esto es para los más jovencitos que les gusta bailar y contornearse y hacer coreografías y todo eso.
Es un fenómeno
coreano, sí, que llegó a Europa hace unos años y por lo visto aquí se ha creado un grupo de seguidores. Vamos.
Bueno, Andrés, no te lo quería decir, pero nos ha pillado mayores, todo esto ya,
No, mayores no, el rock and roll no tiene edad, oye.
Bueno, vale, el rock and roll no, pero cuando te levantas de la cama hay una edad. Bueno,
pues para eso hay que hacer como el Clint Eastwood, que cuando te levantas tienes que dejar el anciano, que no entre el anciano dentro.
Tienes toda la razón, el espíritu lo puede todo. Venga, va, vámonos con el Melo Malo, que la gente tiene ganas de escucharlo, de viva voz, de Andrés Rodríguez. A ver, el primer Melo Malo de la temporada.
Los que somos playeros de toda la vida nos hemos llevado un chasco grande este verano cuando hemos comprobado que los chiringuitos de playa ya no son lo que eran. Resulta que el capitalismo ha invadido por completo la costa y ahora los típicos lugares de reunión para echar unas cañitas o unos refrescos con los amigos se han convertido en horrendos aposentos a los cuales ni siquiera se puede acceder en bañador. Estoy hablando de la Costa Daurada, rincón donde la mayoría de cuantos compartimos estas sofocantes comarcas del interior, en el Far West of Catalonia, acudimos cada año unos días a fin de refrescarnos de la canícula. Todas esas apetecibles zonas de reposo, donde siempre hemos descansado un rato del sol infernal, regando nuestros gaznates con agradecidas bebidas, generalmente compartiendo ocio feliz con los nuestros y donde también se entablaban amistades de verano, se las han cargado vilmente. Esos espacios son ahora idénticos, con una decoración pijotera de color blanco, con suelo de madera y sofás pegajosos, ambientados por chill out o música reggaetonera que sienta como una patada en nuestras partes nobles. Para colmo de la paciencia, ahora no se puede entrar al cobijo de su sombra si no estamos provistos de una camiseta que impida hasta el topless varonil. Vamos, que con el tiempo al final tendremos que acudir perfumados, con corbata y todo eso. Se acabó aquello de estar jugueteando con la arena y las olas, mojándonos por fuera y luego ir a mojarnos por dentro con la libertad que siempre se había tenido. Además, las degustaciones típicas de unas reconfortantes sardinas, mariscos frescos o demás perlas del mar, ahora se sirven como si estuvieras en pleno asfalto, con la única ventaja de que las vistas al mar siguen estando. Esto me ha recordado una vieja canción del verano cuando en 1988 el cantante francés naturalizado español Georges Didan cantaba aquello de «Yo tengo un chiringuito a orilla de la playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas». Prefiero esa horterada de canción que no lo que suena ahora y en las condiciones que critico rotundamente. La rubia que toma el sol me gusta más que un bombón. Yo le pongo el bronceador y dice que no, no, no. Rezaba ese tema que concluye con «el chiringuito se acabó». ¡Qué lástima! Como preconizando lo que acaba de suceder. Tras la manipulación a la que nos han tenido sometidos con la farsa pandémica, ahora todos tenemos que entrar por el aro al son de lo que dicten los Master of Puppets. Menos mal que el agua del mar sigue salada. ¡Qué lástima! ¡El chiringuito se acabó! ¡Oh, yeah!
Es que es verdad, ¿eh? Te lo están quitando todo, ¿eh?
Todo, 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 absolutamente todo, todo lo que es nuestra idiosincrasia, ¿eh?
Es que no hace falta modernizarlo todo, ¿eh? De verdad, estás ahí tirado en la playa, no hace
pero
falta.
Pero ¿cómo no vas a poder entrar en un chiringuito en bañador, oye? ¿De dónde, en qué cabeza cabe esto ya? Pues en Cambrils, por ejemplo. Es muy fuerte, es muy fuerte.
Bueno, también veo que no has dicho nada de las músicas que suenan en estos chiringuitos, ¿eh?
Sí, ya lo he dicho. O chilao, música reggaetonera, que es como si te dieran una patada en tus partes nobles.
Que de verdad, a veces es mejor, dice, oye, déjalo parado que oigo el mar, el aire o la gente hablando. Bueno, no sé.
En fin, tío.
Bueno, todo cambia, Andrés. No para mejor, pero todo cambia.
No, para peor, descarado.
Andrés Rodríguez, cuídate mucho, un abrazo.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En el Corte Inglés hasta el 30 de septiembre tendrás 4x3 en las mejores marcas de escritura. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximo. Más compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs ja et pots anar acostumant a aquesta sintonia a aquesta hora, perquè aquesta temporada, camí cap a la una de la tarda, i amb aquesta nova sintonia, això és una tradició que ja va agafar la Laura en el seu moment, cada any sintonia nova, doncs aquesta temporada, els divendres, camí cap a la una, el divendres de cine, amb Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, temporada nova, sintonia nova.
Claro.
Quan ja ens hem acostumat a una, ens la canvies, eh?
Home, aquesta és elegant, és...
D'on surt aquesta sintonia?
Doncs de la banda sonora de La La Land.
Ah, val.
Cada any dient-me, ai, com te va agradar La La Land, sí, no sé què. Dic, doncs mira, pum, ja la tens.
Et va agradar, La La Land, sí, sí.
Sí. Bueno, què tal l'estiu? Bueno, l'estiu aquest mes i mig, que no ens hem vist, bueno, ben tornats.
No he anat al cine, ja, per si ja m'avanço.
Bueno, que no ens hem vist, no, que no ens hem escoltat, que no ens hem vist fer molt més.
Sí, la veritat és que és un plaer tornar a tenir la Laura aquí als estudis. Avui ve encara una mica vergonyosa, perquè fa dies que no ve, però vaja, a la que se solti qualsevol divendres aquí em torna a muntar una performance, eh?
Això el Ricard us enganya, jo no soc gens vergonyosa, eh?
Laura González, escolta, va, has anat al cine, t'has pogut escapar, t'han deixat, t'han portat...
Sí, he anat a veure algunes coses, al cine.
I què?
Pues bueno, vaig anar a veure Cinco Lobitos, vaig anar a veure la dels Daniels, la de... Todas las veces, al mismo tiempo, todo a la vez, en todos los sitios, no sé cómo se dice, es un título ahí extraño. He anat al cine. No molt, tampoc, no tot el que voldria, perquè, bueno, he tingut altres coses a fer, però sí, algo hem vist. I res.
Saps quina sèrie he començat a veure?
No.
She-Hulk.
I què?
Bueno, el tercer capítol em vaig dormir, la veritat, a la meitat, perquè ho vaig veure a la nit a casa, però no em va semblar un enfoc dolent, la veritat. És una sèrie senzilla i fàcil, eh?
Bueno, fa per tu, que és comèdia, així...
Per això t'ho dic.
Jo amb ella la trobo molt guapeta, la sèrie trobo que Marvel no acaben de trobar...
Bueno, a veure cap on va aquesta sèrie, eh? No sé, el capítol d'ahir, perquè surt els dijous, no l'he vist.
No surt els dimecres?
Dijous.
Vale. Pues mira, imagina't jo si estic despenjada.
I tu què de sèries?
Home, jo, òbviament, estic seguint la de Los Anillos de Poder.
Ah,
que va sortir el dia 2, divendres
passat. Anillos de Poder, això què és?
Del Senyor dels Anillos.
Ah, sí, aquella història, sí.
Sí. Bueno, hi ha molts detractors de la sèrie.
No, perquè... jo ni a favor ni en contra, perquè com que no he vist les pel·lícules ni he llegit els llibres, no sé de què em parles, però...
Bueno, és fantasia èpica, així, per gaudir un ratet, per desconnectar de la realitat.
Bueno, ja està prou bé.
Sí, anem a les estrenes de cartellera, que en tenim unes quantes.
Que tenim estrenes. Vacaciones en el mar, ¿eh?
No es verdad.
No, que sembla que el tipo de música, ¿no? The moment I wake up before I put on my makeup. No, però sí, ara et faré un vídeo, re de vergonyosa, ja m'està ballant i tot per aquí. Bueno, va, estrenes, què tenim?
És música que fa de cap de setmana,
sí,
ja.
Sí.
Bueno, fa de cap de setmana i de comèdia romàntica. Perquè jo sento aquesta cançó i no puc evitar pensar en Julia Roberts a La boda de mi mejor amigo.
Uh-huh.
Hi
ha hagut moltes pel·lícules que el títol tenen la paraula boda, amigo o amiga.
I que surt Julia Roberts.
Bueno, no ho sé jo, però La boda de mi mejor amigo, La boda de mi amiga, el marido del novio de la hermana de la amiga de mi mejor amigo. Es que ni a un mundo que estés.
Doncs bé, mira, la que te vinc a presentar ara no té cap d'aquestes paraules, es diu Viaje al Paraíso. Ja. I és una esbojarrada comèdia romàntica que aplega doncs, a la reina de la comèdia romàntica dels 90, el somriure per excel·lència de la gran Julia Roberts, i també sorprèn el George Clooney, que coprotagonitza la pel·lícula, i ja aquests dos ja feien parella a la saga de Ocean.
He vist el tràiler. El tràiler m'ha agradat molt.
Sí, bueno, és una pel·lícula que te pot agradar. Tu, a la gent que us agrada la comèdia, doncs bé, en aquesta comèdia, com us dic, aquesta comèdia romàntica, doncs representen a una exparella, dos divorciats que es veuen obligats a reunir-se per fer un viatge a Bali i així evitar que la seva filla, que està perdudament enamorada, dugui a terme el mateix error que ells creuen que van cometre fa 25 anys, que és casar-se.
Mm-hmm.
Vinga, la següent pel·lícula també és una comèdia familiar francesa que es diu I esto de quién es, i tracta una mica de les diferències socioculturals entre l'edat adulta i l'adolescència. La protagonista és l'Annie, que és una dona que és feliç perquè el seu matrimoni pues, és tot un exemple i la vida familiar doncs, li somriu. Els seus dos fills grans, que són el Maximiliano i el César, doncs, són dos nois pues, brillants i sensibles, no? I la Pupi, que és adolescent, doncs, l'ajuda amb l'educació de l'Antoine, que és el petitet, no? Durant un cap de setmana, com qualsevol altre, doncs, la Annie descobreix una prova d'embaràs positiva al lavabo de casa seva i, bueno, aquesta troballa destruirà doncs, aquesta bella harmonia que ella hi tenia muntada i tornarà loca, o sigui, embogirà, empenyent en el seu deliri a tota la família, intentant trobar qui és la propietària d'aquesta prova d'embaràs, que a més és positiva.
Clar, perquè si fos negativa no passaria res, però...
Bueno, qui sap, no?
Les dues ratlletes.
Vinga, tenim una pel·lícula per nens, també, que es diu El col·legi dels animals màgics, és una pel·lícula alemanya, que allí a Alemanya ja té la seva segona part, ja s'ha estrenat i tot la segona part. Però aquí han portat...
Aquí arriba la primera.
La primera, sí, perquè va sortir la primera el 2021 i aquest 2022 ha sortit la segona. Vale, però bueno, ha tingut èxit, recorda una mica vagament a Harry Potter, però és molt menys lúgubre i menys fosca que les últimes pel·lícules de la saga. La trama comença amb la Ida, que és una nena que li costa una mica fer amics i que a més acaba de fer una mudança i és nova a la ciutat. Un dia, doncs, la seva estranya mestra de classe, la del col·le nou, la senyoreta Cornfield, doncs, anuncia a tots els alumnes que aviat tindran un animal màgic que els acompanyarà. Llavors, la Ida tria una guineu, la guineu rabat, i el Benny, que és un nen que, al igual que la Ida, doncs, és foraster, tria una tortuga que es diu Henrietta com a acompanyada d'aventures. I aquests animals no només són màgics, ¿vale? És que poden parlar i també poden desenvolupar el seu propi caràcter. Vull dir, va, no està mal la pel·lícula, és així per nens, familiar...
canvi de registre.
Eh? Estem al setembre, però aviat s'acosta l'octubre.
Ah.
I ja saps que hi ha l'octubre. A l'octubre hi ha Festival de Sitges.
Vale. Clar, doncs, jo com que no...
No és del... No es fan del gènere.
No em va això, no me'n recordo.
Doncs bé, s'estrenen també...
Espera, la sintonia aquesta. Això que és de Tiburón?
No.
Ah.
No, però també té dentetes.
De Alien, de Predador. No sé.
És de Dràcula.
Ah, vale. És veritat.
Sí, sí. Doncs bé, hi ha un parell d'estrenes de terror. Una és La jaula, que és un thriller d'intriga amb tocs de terror protagonitzat per la Helena Anaya, en el paper de Paula, que és una noia que, tornant d'un sopar amb la seva parella en cotxe, doncs es topa sobtadament amb una nena que deambula sola per la carretera. Nada, o sea, no da nada de miedo esto. Dues setmanes més tard, després d'assabentar-se de que ningú la reclama, decideixen doncs, acollir-la a casa seva temporalment i així pues, també donar un gir a la seva vida de parella i a la seva relació. Però no serà fàcil, ja que la nena doncs, viu obsessionada amb la fantasia d'un monstre que la castigarà si surt d'un quadrat de guix pintat a terra. Llavors, després de que entre la Paula i la nena s'estableixi un fort vincle, no, la Paula, la noia protagonista, doncs, pues, això, iniciarà un viatge a través de camins foscos i a través dels plànols mentals per intentar esbrinar què li passa a aquesta nena i descobrir així l'enigma del seu passat. Se n'ha parlat molt bé d'aquesta pel·lícula, ho he de dir, això sí, les persones que l'han vist. Nosaltres, de moment, encara som plebeus, mortals...
Bueno, res, sí, el normal. Tu vas per la carretera, fas llum, hi ha una nena petita per allí sola, te l'endús a casa, ningú la reclama, te la quedes... Sí, bueno, coses d'aquestes normals.
Doncs bé, que sapigueu que s'estrena avui, per els que heu sentit bones crítiques, ja podeu anar al cine.
Vale.
També tindrem La huérfana, primer assassinato, que és una prequela d'una pel·lícula del 2009 que es diu La huérfana, ¿vale? O sigui, ja fa més d'una dècada que va sortir, no sé a cuenta de què ve aquesta pel·lícula, però bueno, l'han tret, pues jo us l'explico. ¿Vale? A la pel·lícula anterior Doncs la nena és l'Esther, i també és una nona que l'han adoptat uns pares, i en aquesta segona parla de, és, com us deia, és una prequela, parla del passat d'aquesta nena, no?, que en realitat es diu Lena, i que aconsegueix escapar-se d'un centre psiquiàtric rus en el qual està reclosa. Llavors viatja als Estats Units i es fa passar per la filla desapareguda d'una família adinerada. Però la seva nova vida com el personatge d'Esther, que és el personatge de la huérfana, doncs no serà com ella esperava, i s'enfrontarà amb una mare que està disposada a protegir la seva família a qualsevol preu. La huérfana, primer assassinato. Vinga, tindrem
la prequela. No fa falta haver vist l'altra, però potser si després de veure aquesta vols tornar a veure l'altra.
Sí, exacte, les prequeles van així. No sé. Vinga, tindrem també un thriller que es diu El acusado. És un thriller francès, vale? Els Farrell són una parella poderosa, vale? El Jean és un destacat expert francès, i la seva esposa Claire és una assagista coneguda pel seu feminisme radical, i junts tenen un fill que és un fill exemplar, no?, que és Alexandre, que és, a més, estudia en una prestigiosa universitat dels Estats Units, i tal, no? Llavors, durant una breu visita a París, l'Alexandre coneix a la Mila. La Mila és la filla de la nova parella de la seva mare, de la Claire, i, bueno, la convida a una festa. L'endemà, la Mila presenta una denúncia contra l'Alexandre per violació, i aquesta acusació destrueix l'harmonia familiar i posa en marxa una inextricable maquinària judicial que, a més, és molt mediàtica i que confronta versions oposades del mateix fet.
Bueno, realitat en alguns casos,
No, pinta molt bé aquesta pel·lícula, Si he vist el tràiler, em vaig quedar allí,
Això, terror, aquesta thriller, i ara drames, dramons.
Bueno, sí, un par de drames, venga.
No. Poca comèdia, hi havia,
Home, poca, ja. tens dos comèdies i una pel·lícula familiar. Sí.
Bueno.
Venga. El otro Tom és una pel·lícula mexicana. El Tom és un nen que serà diagnosticat amb TDAH, trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. I, bueno, és atès per aquesta malaltia, a més. No obstant això, un estrany accident posarà la seva mare en guàrdia contra la medicació psiquiàtrica que li donen al nen. Llavors, la seva negativa a continuar donant-li fàrmacs provocarà que els serveis socials amenacin a la mare amb la retirada de la custòdia d'en Tom. Ah. El otro Tom. I també tindrem una pel·lícula italiana que es diu Il Buco, que és una pel·lícula sense diàlegs. Una pel·lícula muda, sí, sense diàlegs, perquè música sí que hi ha. Vale? Ens situa a l'agost de 1961 i, bueno, a l'agost de 1961, uns espeleòlegs del nord d'Itàlia, està basada en fets reals, vull dir, això, esto pasó, arriben a un altiplà de Calàbria, a la zona del sud, on el temps sembla haver-se aturat, no? Llavors, els intrusos descobreixen una de les coves més profundes del món, vale? L'abisme del Bifurto, sota la mirada d'un vell pastor que és l'únic testimoni d'aquell territori verge. Una pel·lícula amb una fotografia espectacular, ha guanyat algun premi...
Quan em dius una fotografia espectacular, saps què em ve al cap? Posa't còmode a la butaca, que són còmodes, les dels cinemes, i em despertareu a l'acabar.
No, quan dic una fotografia espectacular vull dir que està molt ben il·luminada, que hi ha grans paisatges... Que...
Però me dona la sensació que aquestes pel·lícules són lentes, llavors.
No té per què. O sigui, simplement és que t'agafen del seient i te porten dintre la pel·lícula. Vale. O sigui, la fotografia té això, no? La capacitat d'introduir-te dintre de la història, només amb una imatge. Saps?
És muda, sense diàleg.
Bueno.
Suposo que té banda sonora, evidentment.
Sí.
Bueno, és igual. Està basada en fets reals, tot i que no és un documental, per entendre'ns.
No. Fets reals dramatitzats, interpretats.
No té format de documental. Molt bé, doncs, escolta, a punt d'arribar a la una, deixem que et pregunti, tens ja agenda per anar al cine?
No, de moment no.
D'aquestes?
Aviat.
D'aquestes quina triaria?
D'aquestes La jaula, ja ho saps.
Ai, Déu meu. La jaula. Bueno, pues res. I sèries, per cert?
Doncs sèries...
Quina s'ha acabat recentment?
Pues he acabat fins la tercera temporada de For All Mankind, Para toda la humanidad.
Al final l'has vist jo no, sí, mira.
Total.
Què tal, bé?
Molt bé, sí.
N'hi haurà una altra, no? O no?
Sí.
Hi haurà quarta temporada.
Sí, hi haurà quarta temporada, sí.
Molt bé. I properes sèries que vulguis veure?
Doncs mira, actualment també estic veient una que es diu La serpiente de Essex, Serpent, que la teniu a Apple TV+. Què més? Bueno, tinc pendent la de Fundación, tinc pendents allí, a l'espera. I quan surti El príncipe dragón, que és una sèrie d'animació de Netflix, pues també, perquè no entenc, fa molts anys que l'esperem, ja la pròxima temporada.
Per cert, a Netflix, tenint en compte que ahir va morir la reina Isabel II, bueno, és moment, si no l'heu vist, d'enganxar-vos a la sèrie de...
The Crown.
És una sèrie basada en fets reals, tot i que està dramatitzada i bueno, suposo que hi ha certes llicències a cada capítol, però que comença amb una Isabel II, que no és reina encara, que ho és el seu pare, quan passa a ser reina, i bona part de la seva vida. No sé, crec que estan rodant una temporada nova, i ara crec que encara els donarà per una altra temporada. Però
sí, bueno, la llàstima és que la senyora no la pugui veure ja.
Bueno. Bueno, Laura González, escolta, divendres vinent més, com t'has trobat amb aquest nou horari?
Bé, molt bé, molt bé.
Doncs sí. Apa, anem directes a la una. Laura, una abraçada.
Bon cap de setmana.
La una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido a Mediodía. El Reino Unido está viviendo una situación inédita desde hace 70 años, las exequias de un rey, de una reina en este caso. La mayoría de británicos, un 85%, no ha conocido otro monarca que no sea Isabel II, así que hoy es inevitable que en mayor o menor medida haya entre los británicos un sentimiento de extrañeza, casi, casi de orfandad social, porque para muchos la reina era como una madre. Escuchábamos ahora mismo cómo a esta hora doblan al unísono las campanas de Westminster, de la Catedral de San Pablo y también del Castillo de Windsor. Ese sonido que escuchábamos en directo de la BBC, la radio pública británica. Este doblar de campanas forma parte del protocolo establecido para despedir a la reina Isabel II de Inglaterra. Un protocolo que va a durar varios días. El sentimiento ahora mismo allí en el país es de auténtica conmoción, y es normal, teniendo en cuenta que esta mujer además parecía eterna. Tenía 96 años, se sabía que estaba muy débil, de hecho en junio no pudo participar en algunos de los actos del jubileo, pero pocos, por no decir nadie, se esperaban una noticia así. Es que hace apenas 2 días recibía en audiencia a la nueva primera ministra del Reino Unido. Muchos ha escrito en las últimas horas sobre Isabel II. En su figura se han basado películas, su imagen ha sido convertida en un icono pop, millones de artículos de prensa llevan su nombre y su vida ha inspirado incluso series de televisión. La última, The Crown, con casi 80 millones de espectadores en todo el mundo, que es un bombazo de serie, pues acaba de paralizar la grabación de la nueva temporada porque evidentemente el guión ha cambiado. Todo esto nos indica que Isabel II ha sido un mito en vida a nivel global. Así que efectivamente estas horas son históricas. No solamente se entierra a la reina de Inglaterra, sino también a un personaje mundialmente conocido y todo además revestido de la solemnidad de los ceremoniales británicos. De hecho, a esta hora se está siguiendo también el protocolo marcado en caso de que la reina muera en su residencia de Escocia, en el castillo de Balmoral, como ha ocurrido. Ese protocolo llamado Operación Unicornio prevé que el cuerpo de Isabel II sea trasladado a Edimburgo, la capital escocesa. Allí pasará por el Parlamento y será velado también en la Catedral de St. Giles antes de ser trasladado en tren a Londres en los próximos días. Al mismo tiempo, se va cumpliendo la frase que inicia todos los protocolos: la reina ha muerto, larga vida al rey. Y ese rey es el rey Carlos, el eterno príncipe de Gales. Es ya de facto rey de Inglaterra con 73 años. Mañana, por cierto, será su proclamación, pero hoy está previsto que se reúna con la recién estrenada primera ministra, con Liz Truss, y también que por la tarde se dirija a la nación por primera vez con un discurso ya preparado y grabado. Ese sí que será el discurso del rey. La ceremonia de coronación, como tal, con la imposición de la corona, podría retrasarse meses, aunque ya ejerza como rey Carlos III de Inglaterra. La verdad que después de un reinado tan largo como ha sido el de la reina Isabel II, 7 décadas cuesta acostumbrarse al cambio de nombre. Pero lo haremos porque la familia real británica seguirá generando noticias y a buen seguro también inspirando guiones de película. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correas.
Y aparte del Reino Unido, Pilar, en el continente, reunión importante la que se está produciendo hoy en Bruselas, la de los ministros de energía europeos con el objetivo de debatir nuevas medidas que respondan a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. España ya ha mostrado su disposición a poner un tope al precio del gas al ruso. Hablando de Ucrania, desde el próximo lunes a los ciudadanos rusos les será mucho más difícil conseguir visados como turistas en la Unión Europea. Serán más caros, van a requerir más documentación y su tramitación durará más. Entre tanto, el Pentágono ha advertido a los países occidentales que se preparen para apoyar una guerra larga. Y el PP ha enviado una carta al gobierno emplazándole a una nueva toma de contactos para intentar desbloquear una vez más la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Texto que se produce tras la apertura del año judicial del pasado miércoles, donde su presidente, Carlos Lesmes, amagó con una dimisión si el Ejecutivo y la oposición no llegan a un acuerdo. Y además, el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, ha enviado una carta al cardenal Nichols, presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, con las condolencias de los obispos españoles por la muerte de la reina Isabel II. Recuerda, monseñor Omella, el admirable testimonio de entrega generosa y fiel al servicio del bien común de la reina, al tiempo que pide a Dios por el eterno descanso de su alma. Y por cuarta vez, el Papa encarga a su limosnero viajar a Ucrania para llevar su solidaridad. En este viaje, en el que visitará la zona de Odessa, donará un minibús para repartir ayudas a las personas necesitadas y viajará a las comunidades de fieles, sacerdotes y religiosos que desde hace más de 200 días permanecen en los lugares de su ministerio a pesar de los peligros que entraña la guerra.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El fútbol inglés se para por el fallecimiento de la reina.
Es un comunicado de hace tan solo unos minutos de la Premier League. En efecto, suspendida la jornada de este fin de semana en la liga inglesa. Ayer recuerdo que los equipos ingleses jugaron con normalidad en Europa y de momento no hay noticias sobre la Champions de la semana que viene. Hoy el protagonista va a ser Carlos Alcaraz. Juega esta madrugada, en torno a la una, las semifinales del US Open contra el estadounidense Tiafoe. Anoche estuvo en el partidazo de COPE su entrenador, Juan Carlos Ferrero, hablando de su sueño de empezar a ganar Grand Slams.
Me encantaría ganar a 30 posibilidades, creo que tiene de ganar muchísimos, pero luego hay que hacerlo. No le pongamos más peso del que necesita. Seguir trabajando muy duro, que no se le suba nada a la cabeza, creo que eso es muy importante, mantener esa humildad que tiene, y a partir de ahí creo que las cosas seguirán fluyendo y podremos ver a Carlos muchas veces con la posibilidad de ganar cosas muy bonitas.
Del fútbol, como viene contando COPE, el Barça pretende demandar al Atlético de Madrid por el caso Griezmann. Hoy se abre la jornada de liga con el Girona Valladolid. Veremos si arranca la liga femenina este fin de semana porque hay plante arbitral por falta de acuerdo en los horarios. Y además se acaba la Vuelta a España el domingo. Hoy tenemos etapa de media montaña en Talavera.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ara ja en companyia del migdia COPE Lleida, pràcticament 8 minuts per sobre de la una, per sobre ja dels 27 graus a la ciutat de Lleida. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar la previsió meteorològica amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a Lleida, cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i nuvolositat d'evolució diurna al Pirineu, on s'esperen xàfecs ocasionalment amb tempestes, sense descartar que siguin localment forts. Temperatures en ascens, arribant als 33 de màxima a Balaguer i Lleida capital, 31 graus a Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. A més, ben variable fluix. Demà dissabte esperem cel poc ennuvolat amb intervals de núvols baixos i també nuvolositat d'evolució diurna. Al Pirineu, xàfecs i tempestes. Temperatures sense canvis importants, arribant als 34 graus a Balaguer, 33 a Lleida capital, 32 que s'arribaran a Tàrrega, 29 a la Seu d'Urgell i 27 a Viella. A més, ben variable fluix, tendint a la tarda a component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Abans d'entrar a l'actualitat informativa, et recordo que et convidem perquè puguis anar a veure el Lleida Esportiu d'aquest diumenge a les 5 de la tarda, a la segona jornada d'aquesta present temporada, Lleida Esportiu Ebro. L'únic que has de fer és enviar un missatge de WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180. Dues entrades dobles que estan pendents, doncs, del sorteig que farem en uns minuts. 664-526-180, enviem un missatge, escolta, vull anar al futbol. 664-526-180, 664-526-180. Per aquest diumenge, a les 5 de la tarda, Lleida Esportiu, Ebro, jornada 2 d'aquesta nova temporada de futbol. Pel que fa a l'actualitat, doncs ja t'he explicat abans que un lladre, una lladre amb 46 antecedents agredeix l'empleada d'un súper a Lleida. Va ser arrestada ahir per robatori en aquest establiment del carrer Rovira Roure de Lleida. Es dona la casualitat de que va quedar lliure el dilluns passat després de ser detinguda dissabte per un altre furt en una botiga de l'Eix Comercial de Lleida. En fi, va sumant 46, suposo que tornarà a sortir, i d'aquí uns dies un altre. Aquesta és la realitat. També dos joves assalten un home a Tàrrega per robar-li una cadena d'or a les 3 de la tarda, de 20 i 21 anys. Un el va agredir per l'esquena, li va pegar un cop per l'esquena, i l'altre li va arrencar el collar d'or, això a Tàrrega. I avui ens ha visitat la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, que ha reconegut que el centre penitenciari de Ponent és dels més antics i en més mal estat de tot Catalunya, i per aquest motiu ha assegurat que es tracta d'una prioritat pel departament. Home, és que si ja ha reconegut que és un dels més antics i dels que està en més mal estat, no acaba sent una prioritat, malament. El que sí que ha descartat és reubicar el centre. Sabeu que amb el sindicat s'havia parlat de que igual podríem estar parlant d'una reubicació d'aquest centre penitenciari, doncs des de la Generalitat de moment es descarta aquesta idea, i el que es vol fer és una remodelació integral que permeti, a més, dotar el centre d'un espai adequat per les dones. Aquest matí ja saps que hi ha hagut embolic, averia, que ha deixat tots els trens de Rodalies de mitja i llarga distància d'ample de via convencional aturats a tot Catalunya. Només ha funcionat els trens d'alta velocitat. Al cap de 3-4 hores de l'averia s'ha començat a restablir el funcionament, però vaja, que serà durant tot el dia que s'acabarà restablint. Transport ha xifrat en 80.000 els usuaris de tren afectats per aquesta averia que ha tingut lloc i que ha afectat a tot Catalunya. Parlem de sanitat, perquè la vacunació de la quarta dosi contra la Covid-19 començarà a administrar-se el proper 26 de setembre a majors de 80 anys i en usuaris de geriàtrics, segons ha acordat la Comissió de Salut Pública, que també ha fixat el dia 17 d'octubre com a inici per a la de la grip, que, per cert, ja ens van explicar ahir que les xifres de grip en aquestes darreres setmanes, són bastant superiors a les habituals. A nivell absolut són molt baixes, però són bastant superiors a les habituals a un inici de mes de setembre. I els centres d'atenció primària, els CAP de la ciutat de Lleida, recuperaran a partir de dilluns vinent, dia 12 de setembre, l'horari d'hivern. D'aquesta manera estaran oberts els dies feiners des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, mentre que a l'estiu ja saps que han tancat a les 5 de la tarda. Aquest canvi s'aplicarà als CAP de Balàfia Pardinyes, Secà de Sant Pere, Bordeta Magranès, Capon, Eixample, 11 de setembre, 1 de maig i Rambla de Ferran. Fora d'aquest horari, els usuaris hauran d'anar al centre d'urgències d'atenció primària a l'avinguda Prat de la Riba, que obre les 24 hores del dia. L'ambulatori de tota la vida, el que està davant de la Guàrdia Urbana, perquè m'entenguis, eh? Marxem cap al territori, ràpidament. Mira, això és bona notícia, sobretot per qui li hagi tocat. La Loteria Nacional ha deixat 300.000 euros a la Seu d'Urgell. No és que se'ls hagi deixat, sinó que algú va comprar la butlleta dels numerets que van sortir, aquests que quan tu la compres sembla que no estiguin al bombo, que no, sí que hi són, el que passa és que n'hi ha massa. El meu padrí sempre deia el mateix. A la loteria de Nadal sempre deia, jo sempre li preguntava, per què no jugues? Deia, no, mira, veus aquell bombo tan gran de números i aquell tan petit de premis? Diu, quan sigui al revés, que el gran sigui de premis i el petit de números, llavors jo jugaré. No t'hi diria gràcia, entenc, eh? Seguim al territori perquè el jurat del 6è Torreferrera Street Art Festival ha anunciat que l'artista de la Seu, BK Mafia, de 23 anys, s'ha endut el premi del certamen dotat amb 1.000 euros per Elles me encadenaron, un mural de 65 metres quadrats en una façana del carrer Major del municipi de Torreferrera, al Segrià. I també dir-te que ahir va començar la Fira de Teatre de Tàrrega, que s'apodera, com sempre ja saps, de carrers i places de Tàrrega. Fem una pausa i de seguida parlem d'economia, perquè ja saps que el Banc Central Europeu ha fet una pujada històrica dels tipus del 0,75%.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Próximo miércoles, Herrera en COPE te dejará un buen sabor de boca en las Villas de Madrid. Un apasionante encuentro de Carlos Herrera con los mejores productos y la gastronomía de las Villas de la Comunidad de Madrid. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en COPE en las Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ja veieu que, a part d'altres notícies del dia, que són doncs, evidents, també s'ha colat per aquí al mig temes econòmics. Bé, de fet, d'economia n'estem parlant des de fa força dies, o força anys. Però darrerament s'està parlant de molts temes econòmics i aquí, en aquestes darreres 24 hores, ja sabeu que el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès. Per saber què representa això i si la quantitat que ha pujat dels tipus d'interès és molt alta o no, avui està amb nosaltres l'economista i exprofessor de la Universitat de Lleida, el Ramon Morell. Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Clar, hi ha hagut, la mort de la reina Isabel II, que això ho inunda tot, però no hem d'oblidar que no fa ni 24 hores el Banc Central Europeu ha decidit, segons he llegit, una pujada històrica de cop de 0,75 punts, amb la qual cosa ens anem ja per sobre del... Bueno, ens n'anem a
l'1,25%.
Ramon Morell, això què suposa això?
Bueno, això, jo per mi s'estan equivocant, perquè no sé, o s'estan equivocant o volen, doncs, afonar el creixement. A veure, pujar el tipus d'interès és una mesura quan l'economia està calenta, no? És a dir, quan la demanda tira molt, hi ha molt consum, s'ha de refredar l'economia, s'han de baixar preus, pugem el tipus d'interès, i això, naturalment, doncs, al pujar el tipus d'interès, pujaran, diguem-ne, o baixaran, doncs, les aspiracions de consum, perquè costarà molt més consumir que abans.
Clar.
Però aquesta no és la situació d'ara. Ara l'economia està totalment frenada. S'especula que entrarem en una recessió. O sigui, ho ha dit la senyora Lagarde, que el 2023 s'entrarà en una recessió. Senyora Lagarde, si hem d'entrar en una recessió, com és que em puja els tipus d'interès? Bueno, aquest és el problema. Com se pot explicar? Bueno, una mica Europa té una explicació. És a dir, quina és la guerra de les divises? Que res té a veure amb els preus, no? O, indirectament, com que el dòlar doncs, no fa res més que pujar el tipus d'interès i, per tant, l'euro està perdent molta paritat respecte al dòlar, què fem? Pugem el tipus d'interès i farem pujar l'Euribor, o almenys l'Euribor, l'euro, no perdrà doncs, la paritat tan gran com perdria si no pugem el tipus d'interès.
Ah, o sigui, fem el mecanisme mirall. Si així ells ho fan, nosaltres també.
Però pujar el tipus d'interès, el que és l'economia productiva, li farà molt mal. Perdoneu. És a dir, autònoms, petita, mitjana empresa, microempresa, aquests se'n van al carany.
Clar, clar.
Aquests a tancar. Clar, l'IBEX 35 o les grans corporacions tenen moltes vies de finançament i, per tant, no els hi farà el mal que s'hi farà el petit. Vull dir, és aquesta la veritat. A més, els preus no pugen només per la guerra d'Ucraïna. Pensem que els preus van començar a pujar al segon semestre de l'any passat,
clar,
quan no hi havia la guerra d'Ucraïna. És a dir, i tot això del gas, el petroli, el blat, la soja, tots aquests productes, en el mercat majorista, se compren en el mercat de futurs.
Clar.
Tot és mercat de futurs, això. I, en canvi, no s'actua per aquesta via. I pujar el tipus d'interès, pues, per mi, és una mesura errònia. Perquè, a més, què passarà? Quins tipus d'interès pujaran? Els actius bancaris. Pujaran les hipoteques. Però el teu dipòsit a la vista...
Això no va
dir. El teu dipòsit a l'estalvi, aquest no pujarà.
Clar.
O sigui, que, bueno... Que ja m'explicaràs. És a dir, hi ha aquí...
Ramon, com a economista, perdona, aquesta mesura diuen que també es fa per frenar la inflació. Tu creus que això la frenarà o no?
No. Sense frenar la inflació és perquè van a frenar l'economia.
Uh-huh.
És a dir, els preus començaran a baixar quan l'economia estigui frenada, si continuen així.
Clar, però això ja ho hem viscut, aquest cicle.
Sí, sí, no. És a dir, a veure, si, és el que he dit abans, no? A veure, com se justifica aquesta gran contradicció? La senyora Lagarde, ella mateixa, acaba de dir que el 2023, que ja hi som, s'entrarà en una recessió. Doncs pues com és que em puges el tipus d'interès?
A més, ja ha dit que no serà la darrera pujada, que segurament properament n'hi haurà una altra.
Sí, sí, s'aforarà tot.
Déu-n'hi-do.
Aforarà l'economia, o sigui... han pres l'opció de preus abans que recuperar l'economia.
Déu.
I, per exemple, a veure, això tindrà alguna repercussió amb el preu del gas i amb el rebut de la llum? No, cap ni una. És a dir, per què no intervenen el mercat elèctric?
Per exemple, clar.
Per exemple, doncs perquè no volen els monopolis. O sigui, les nostres autoritats estan al servei dels monopolis, perquè, clar, o almenys ho demostren. Mm. Ho demostren, no? Perquè s'està atacant a l'empresari petit que no podrà aguantar aquest tipus d'interès.
Ramon, la mort de la reina Isabel II i ara la pujada al tro de Carles III pot tenir alguna vinculació amb, o pot tenir alguna conseqüència econòmicament a nivell d'Europa o no té res a veure?
No, a mi em preocupa el nomenament de la nova ministra. Clar. Aquesta sí que em preocupa.
Ahà.
Perquè la senyora Lisa Truss és un clon claríssim de la Margaret Thatcher.
Uh-huh.
Vull dir, a mi em preocupa molt més el nomenament de la primera ministra que la mort de la reina. La mort de la reina es pot sentir com una qüestió personal. No t'agrada que la gent se mori, encara que no tingui simpatia per aquella persona, no? I, per tant, a nivell econòmic no hi ha cap problema, uh-huh. No? Ara, el nomenament de la primera ministra, per mi, sí que pot provocar problemes en el Regne Unit, no? Que el Regne Unit, curiosament, porta 4 pujades de tipus d'interès. I, en canvi, no han baixat els preus. Igual que als Estats Units. Porten 3 pujades, si no em falla la memòria, de tipus d'interès, i els preus no han baixat.
Però sí, per què copiem mesures que d'altres llocs no han funcionat?
El tema de paritat de l'euro.
Val. O sigui que al final és com un altre món, que a la gent normal i corrent ens és igual... Bueno, ens és igual, no, perquè, clar, que l'euro respecte al dòlar pugi o baixi també ens afecta el dia a dia.
També ens afecta indirectament, sí, sí.
Clar.
Però, bueno, no sé, però que... Vamos, doncs que provoquin augment d'exportacions... No ho sé, no? Jo penso que si l'economia europea se recuperés, si la zona euro se recuperés, l'euro tornaria a guanyar paritat.
Clar.
Però, clar, si la zona euro té una inflació galopant, el 9%, la zona euro, no? Una inflació galopant, i a més, amb perill de recessió, doncs, naturalment, la gent se trau els euros de sobre.
Totalment.
Per això...
Sí. No, dic que la situació ara és aquesta, però veig que això en les properes setmanes i mesos pot ser diferent i segurament no anar cap a on tenen previst que vulgui anar, o potser sí, i no és el que diuen.
Clar, clar. No, i a veure, en qui benefici, quins són els beneficiaris primers de la pujada dels tipus d'interès? Els bancs?
Els bancs.
Els bancs són els primers beneficiaris, no? Però mira l'Euribor, no? Com està pujant, no?
Sí, sí.
I a més aprofito per dir una cosa.
A veure.
S'està parlant de que l'Euribor pujarà i que, naturalment, el sector immobiliari, que sembla que es recuperaria, doncs està, pues, en un moment de stand-by. Una cosa. La compra d'habitatges no entra a la inflació, no entra a l'IPC. Que la gent ho sàpiga, això. Ah. És a dir, que el preu de l'habitatge no entra a l'IPC.
Si pot pujar o baixar, però no se'n reflexa
no, amb
el càlcul.
Val. Exactament. Ho dic perquè que no muntin ara els immobiliaris aquesta mena de victimisme o tal. A nosaltres mos fot. Us fot per l'increment de les hipoteques, però no per la inflació.
Clar, clar.
Eh? Perquè la compra d'habitatge, repeteixo, no entra a l'IPC.
Molt bé. Ramon Morell, economista i exprofessor de la Universitat de Lleida. Jo recordo fa uns anys, uns quants, ja, veure't aquí als estudis de la cadena COPE a Lleida, però en lloc de parlar d'economia, parlant de futbol.
Parlant de futbol, si no. Vaja, una altra pistó, també, no?
Hores d'ara, això et anava a preguntar, què prefereixes parlar, del Banc Central Europeu o del futbol a Lleida?
No sé, parlem de comptes de fades, tu. Perquè totes dues coses són ben tristes.
Bueno, que comenci la història, que rodi la pilota i d'aquí unes setmanes en tornem a parlar. Ramon, sí. Gràcies per atendre'ns, cuida't, una abraçada.
A vosaltres, adéu, bon dia, adéu.
En septiembre.
Tiempo de juego.
¡Bravo!
Este sábado, Cádiz, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Celta.
¡Jugando ya, fuera!
Y el domingo, Real Madrid, Mallorca.
¡Tiempo de juego! ¡Cadena COPE!
Y los octavos del Eurobásquet de baloncesto. España, Lituania.
¡Salta España!
Y las últimas etapas de la Vuelta Ciclista a España.
3, 2, 1.
Y el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Llega el final y ha terminado.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dels Pirineus a la Plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, com ja saps, vaja, no sé quantes temporades. Vaig dir que ho contaria, que ho buscaria, però no recordo. Jo la primera vegada que vam fer l'Espai Groc, però vaja. Espai Groc, ja saps, és la nostra tertúlia on et donem multitud de propostes del món dels espectacles, de l'oci, de la cultura, de cara al cap de setmana i a dies posteriors, i a la resta de la setmana vinent. L'Espai Groc, que sempre, i la seva vàlua està en les persones que ens venen aquí i que ens fan les propostes, que ja saps que, a més, nosaltres tenim els titulars. Amb nosaltres, la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Escolta, encantat de veure't.
I jo també. I a més dir-te que jo l'Espai Groc no sé els anys que té, però que jo aquest setembre farà 10 anys que vaig començar.
Caram!
No sé si et serveix de referència.
Però, i a més et vaig convidar jo, no?
Sí.
Si et vaig convidar jo, ja. Uh-huh. Ui. Ara, mira, quasi caig de la cadira. No, t'ho dic perquè, clar, això del temps i dels anys i aquestes històries, a més amb aquesta pandèmia pel mig, que són 2 anys i escaig, que són com un parèntesi, però que sí que han passat, a nivell de temps ha passat, déu-n'hi-do, 10 anys?
10 anys.
O sigui, comences la 11a temporada.
Exacte.
Caram, uh-huh. Quin número més rodó, mira. Que bé. Molt bé. Doncs pues mira, benvinguda, Antònia, i encantat de veure't, ja saps.
Gràcies, igualment.
També està amb nosaltres la Puri Terrado, és la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Jo no recordo quants anys fa. Són més, però no.
La Puri també ha fet una cara quan l'Antònia diu, jo em vaig incorporar fa 10 anys.
Jo m'he quedat pel plantar.
La Puri ja hi era.
Sí.
Sí, quan jo vaig començar estava la Puri i la Margarida Troguell,
sí.
Que a més jo sempre ho dic, i a més ho dic a tot arreu, i que, bueno, que em vaig sentir molt ben acollida, que a més em van donar molt suport i, bueno, me vaig sentir molt bé amb elles quan vaig començar.
Vaig contactar amb l'Antoni i m'ha dit, bueno, ja, però qui hi ha, de què parleu, com què preguntes? No, tu tranquil·la, tu vens allà, t'asseus i ja veuràs que la Puri i la Margarida, ja veuràs.
I m'hi vaig sentir bé des del primer dia i, a més, molt ben acollida i, bueno, i a més, és un lloc on he après moltíssimes coses, he conegut molt de Lleida i, bueno, m'ha agradat molt de forma i part.
També està amb nosaltres la Maribel Tost, que és la directora del CaixaForum a Lleida. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes i molt contenta d'estar una temporada més acompanyada d'unes grans tertulianes i per descomptat per tu també.
Maribel, ara jo no recordo, ja que ens hem ficat a recordar, però també ja fa dies, eh?
Sí, ja fa dies que ens veiem les cares.
Mira, jo la Maribel la vaig conèixer perquè eres la responsable de comunicació i premsa del CaixaForum amb l'anterior directora.
Sí, entre d'altres tasques, sí, sí.
Bueno,
sí,
sí. Per mi, perquè llavors...
Sí, amb Mercè Freixinet.
Amb la Mercè, però jo no parlava amb la Mercè, jo parlava amb la Maribel. Escolta, podeu venir a fer una entrevista, sí. Sisplau, que et miro agenda, i ho tractava amb la Maribel. I quan em va dir, no, ara assumiré el tema de la direcció també, a part de les tasques, sí, tota la resta de tasques... recorda que vam fer unes quantes entrevistes i després també et vaig dir, escolta, incorpora't aquí, a l'Espai Groc.
Pues gràcies per la confiança.
Però ja fa dies, eh?
Ja fa dies, jo diria que més de 8 anys i tot.
Sí, que poca broma. En fi, escolta, mira, Maribel Tost, que t'he vist amb unes fotos força maca, darrerament, i ben acompanyada.
Moltes gràcies.
No, la veritat, ho vaig dir aquí, independentment... Escolta, que anés la reina al CaixaForum o no, que sembla que s'ha posat focus en això, veu tenir una conferència amb un oncòleg que es veu que va ser espectacular, la conferència.
Mm-hmm. Així és, el passat dimarts van tenir una gran conferència doncs al CaixaForum Lleida, que va impartir el doctor López Otín en el marc doncs del càncer.
Sí, sí. Que per cert, això era per celebrar o dins de les celebracions del 50 aniversari de l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Així és.
Que és qui organitzava aquest event.
Així és. És un tour que s'està duent a terme en diverses ciutats del territori espanyol. El passat dimarts CaixaForum doncs, va tenir l'oportunitat d'acollir doncs, aquesta magnífica conferència i, si no recordo malament, el proper dia 13 aquesta conferència tindrà lloc a CaixaForum Palma. El doctor López Otín impartirà doncs, aquesta conferència a CaixaForum Palma. Val a dir que va ser una conferència doncs, extraordinària, perquè no solament ens va donar doncs, pautes, la contextualització sobre el càncer, sinó també que ens va donar aquelles pistes per aquell benestar assegurar doncs, un benestar doncs, de cara doncs, a la nostra vida quotidiana.
Em van explicar que ho havia orientat cap a l'optimisme.
Cap a l'optimisme.
No cap al victimisme, sí, sí, i sí. La negativitat, no?
No, cap a l'optimisme, així és. Bueno. Aquesta és la nota que defineix aquella sessió tan extraordinària que vam viure doncs, el passat dimarts a CaixaForum.
Molt bé, doncs ara ja mirem cap endavant. Perquè, estem començant nova temporada. Estava buscant aquí una sintonia que segur que us sonarà. Ja sabeu que això dels ordinadors... Bueno, no s'ha escoltat massa bé, però jo crec que l'hem identificat. És un flexo d'aquests que es posen abans damunt de la taula, un flexo, vull dir, una lampareta, que salta i es posa damunt de la lletra I i la substitueix. Si sou aficionats al cinema i al cinema d'animació, els estudis de Pixar els heu de conèixer. I per què ara parlo amb la Maribel i parlo de Pixar? Doncs perquè la Maribel i CaixaForum ens porten una sorpresa, almenys per mi, eh? O sigui, jo la temporada d'exposicions del CaixaForum, vaja, ja la tinc marcadíssima al calendari, perquè Pixar, Construint personatges, és el títol de l'exposició d'aquests bueno, d'aquest primer tram d'any o de temporada que tindreu al CaixaForum a partir del 16 de setembre.
Així és, el proper 16 de setembre tenim doncs, l'oportunitat d'inaugurar doncs, una magnífica exposició que, com tu molt bé dius, porta per títol Pixar, construint personatges, i el públic de Lleida doncs, tindrà l'oportunitat de descobrir el procés de creació dels diversos personatges que integren doncs, les pel·lícules d'aquesta gran factoria d'animació, no? A través doncs, de dibuixos, esborranys, maquetes, i també dels testimonis i de les anècdotes d'aquelles persones que van crear doncs, aquests personatges, descobrirem el perquè doncs, de tot plegat. No? Veurem doncs, que la factoria doncs, Pixar no deixa res a l'atzar, res a l'atzar, i que tot aquest procés de construcció és fruit d'un procés doncs, de creació per tal doncs, d'aquests grans creatius que ens han enamorat i ens han captivat amb aquestes grans pel·lícules com Up, Ratatouille, Coco, i aquesta llarga llista de pel·lícules que tan grans com els que no són tan grans, com els més petits, doncs ens han captivat. Uh-huh. I bé, doncs, inaugurem doncs, aquesta exposició el proper dia 16. A partir doncs, de les 6 de la tarda tindrem la conferència doncs, inaugural que impartirà doncs, la seva comissària, que és Brian Mosley. És una exposició que ve directament de Los Angeles. Tots aquests objectes pertanyen doncs, a Pixar Animation Studios. I el públic de Lleida podrà gaudir doncs, d'aquesta exposició fins al proper 23 de febrer. No? I en el marc d'aquesta exposició, com és habitual, hem organitzat doncs, un ventall ampli d'activitats paral·leles, des de les visites comentades adreçades a tot tipus de públic, públic general, públic familiar. Concretament, el dissabte, dia 17 de setembre, a 6:45 del vespre, comencem amb la primera visita adreçada doncs, al públic general. Però, a més, per completar doncs, el corpus teòric d'aquesta exposició, hem programat doncs, un cicle doncs, de projeccions, un cicle doncs, de conferències, i bueno, bàsicament doncs, l'equip de CaixaForum Lleida estem molt contents de tenir doncs, aquesta oportunitat de mostrar doncs, a la ciutadania aquesta exposició que, com deia, doncs, ve directament de Los Angeles.
A part d'uns curs previs, el primer gran èxit de Pixar va ser l'any 1995, amb Toy Story. Vull dir que ha plogut 27 anys sense voler, i tu la veus avui en dia i és ben...
D'actualitat total.
Toy Story, Cars, aviones, les que has dit tu. A més, sempre tenen una part emocional, una càrrega emocional, aquestes pel·lícules, les de Pixar.
Així és, són un seguit de pel·lícules que, en definitiva, el que fan és despertar-nos les emocions.
Antònia Capdevila, Toy Story.
Sí.
Sona?
Sí, i tant. Ah,
home, a les cases s'han vist aquestes pel·lícules,
sí, sí, sí. Bueno, a part que a mi m'agraden.
Això no ho he dit. Jo a vegades, de les coses que els nens són petits, però a vegades les veia sol.
Jo t'he de dir que a casa meva veia sempre els dibuixos animats amb el meu pare. O sigui, ens agradaven molt a tots dos.
Clar que sí.
Quan hi havia els dibuixos animats, els miràvem tots dos, ens agradaven molt, i jo els he seguit veient amb els nens, i és de les feines que feia més a gust, portar els nens al cine, veure pel·lícules de dibuixos animats.
I tant. Sí. Puri Terrado, estava pensant ara, els hi falta un llargmetratge dedicat a la música, a Pixar? No han entrat,
segurament, segurament.
Sí? Sí, jo... la que hi ha de... Que, igual no és Pixar, sinó que és Disney, el que hi ha de la cançó de...
O sigui, Disney...
Com es diu la pel·lícula?
Disney, sí,
Disney coses. Va comprar Pixar fa un parell d'anys.
Com es diu la pel·lícula aquella que hi ha sobre pues no música? Sí, home, i tant.
Ah, Fantasia. Però això és Disney.
Això és Disney.
Sí. Sí. I el Mickey, sí. Companyia. Tot i que ara Disney va comprar Pixar, és Disney. Però falta una.
És música. Pas... absoluta, la de Fantasia.
Té un curt d'Hombres Orquestra, mira-te'l, si no l'has vist, que no. És molt maco, eh?
El que passa és que a les pel·lícules normalment hi ha pel·lícula que no té música, no? Però normalment hi sol haver molta música a les pel·lícules, de bandes sonores,
molt,
no?
Molt treballada.
Sí. I a més, algun dia el convidarem, tenim un company d'aquí, d'un poble de Lleida, que està als Estats Units treballant precisament això. Se'n va anar allà a fer un màster de...
D'animació?
No. De composició adaptada a les pel·lícules.
Ah, caram.
I llavors ahir se dedica molt amb aquest tema, o sigui que quan estigui per Lleida el convidaré.
Fes agenda, tu busca.
Sí, perquè és molt interessant.
Clar que sí. Molt bé, Maribel, doncs a partir de la setmana vinent aquesta exposició en marxa, el divendres, dia 16, a partir de llavors ens explicaràs totes les activitats que es duran a terme cada setmana, relacionades amb el món de Pixar, de l'animació, i sorpreses que ens arribaran. Hi haurà cicle de cinema i, evidentment, cicles de conferències i, com deia, activitats, que ja ens ha explicat la Maribel, familiars, infantils i per adults. Però és que, a més, ja heu presentat l'exposició, aquesta ja en parlarem després, a partir del març, però l'exposició que tindreu del març al juliol, que és radicalment diferent.
Radicalment diferent, i és un altre viatge. Si fins ara doncs havíem fet un viatge a l'animació, ara farem un viatge a l'antic Egipte, i així, a partir doncs del 26 de març, inaugurarem l'exposició Faraó, rei d'Egipte, que és una producció de la Fundació La Caixa, però amb objectes que pertanyen doncs al British Museum. Amb aquesta doncs exposició, a través de més de 100 objectes, tindrem la possibilitat d'aprofundir en aquesta figura de l'antic Egipte, i a partir d'aquí doncs podrem veure quin és el paper que tenia doncs en la societat, la distribució doncs organitzativa, la simbologia de la seva vestimenta. Val a dir que és una exposició doncs molt, molt interessant. Per què? Perquè les civilitzacions antigues captiven a tot tipus de públic.
Ui, l'egípcia especialment. Jo recordo, mira, sempre ho dic, la primera vegada que vaig entrar al Caixa Fòrum, que jo sóc conscient, que vaig entrar jo pel meu propi peu, deve ser molt joveneta, va ser per veure una exposició d'Egipte. Que, a més, jo diria que havia...
Sí,
però clar, sí. Parlo de fa...
Bastants anys.
Me'n recordo, és de més petit amb els pares, eh? Sí. Però allò que diguis, mira, passo per fora, veig el cartell i entro, una del món egipci. Molt bé, Maribel, doncs ens tens al corrent, cada divendres. Gràcies.
Gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Qui també estan de... prèvia a la presentació és la Puri Terrado, que a l'auditori tenen, vaja, no al forn, ja fora del forn, la programació d'aquesta tardor, tardor-hivern.
Doncs sí, de fet ja està publicitat des a la web des de l'estiu, per tant des de primers de juliol que tenim tota la informació. Però formalment fem la roda de premsa aquest dilluns per donar una mica...
La presentació de posada de llarg,
Sí, sí. La presentació per al públic, per gaudir-ne, no? I serà el dia 23 de setembre, en què vindrà un grup que es diu Percolites, i faran com una... És com una batucada, però penso que serà molt divertit perquè ells van... Es diuen Percolites, lights de llum, porten tots uns trajes amb llum i que es belluga la llum en funció de la música. Aleshores, és un espectacle visual i sonor, penso, molt bonic, que tindrà lloc al centre de Lleida, no? Una mica itinerant i una mica a la plaça Sant Joan. Estable, no? Vull dir, com un, si fos un concert.
Bueno, si no s'espatlla la cosa,
no
us farà bon temps. Home, ploure, escolta, és raríssim ja que plogui a la ciutat de Lleida. La veritat és que s'ha convertit en una raresa. Quan ho fa fatal, però sí. Plou poquíssim.
Jo aquest estiu he estat a la Gosa, a la muntanya, i plovia cada tarda.
Ah, sí, però a la ciutat no. És curiós. A més, jo ho he mirat, amb allò dels radars de pluja, i és curiós com les tempestes esquivaven la ciutat de Lleida. És que ha caigut poquíssim a la ciutat, parlo. Sí que és veritat que a nivell de muntanya, que és boníssima, perquè aquella aigua és la que acaba regant i arribant, però vaja, que us farà bon temps.
Llavors, doncs, hem fet, com ja fa uns anys vam iniciar, un programa conjunt de teatre, circ, música i dels tres equipaments, auditori, escorxador i llotja, però m'agradaria remarcar que el nostre programa a la llotja només acull els espectacles programats per l'Ajuntament, que són la programació municipal, no la programació privada que lloga l'espai de la llotja, i és un tema a part, a banda. Com que també es dona el cas de que hi ha molta gent que ens està venint i ens està trucant, doncs ho vull comentar, que nosaltres no venem les entrades d'aquests espectacles privats, només venem els espectacles que es fan a la llotja municipals. Ho dic perquè això és un canvi...
Clar, doncs cada organitzador ja busca les seves vies.
Sí, però tenim, com que la guixeta de la llotja està tancada, van allí, llavors venen a l'auditori, van fent el recorregut, no? I llavors, doncs, és important comunicar-ho perquè la gent no s'enfadi i que sàpiguen que ho poden comprar per internet tranquil·lament i que no hi ha cap problema per adquirir les entrades amb aquest sistema.
Molt bé. Algun espectacle d'aquells que em diguis, aquest no te l'has de perdre.
Home.
Jo és que em guio molt quan la Puri em diu, aquest no te l'has de perdre... Aquell no te l'has de perdre.
A veure, nosaltres tenim diverses coses... Ja saps que això és com los fills.
Totes són bones, ja ho sé.
Te'ls estimes a tots, no?
Ho sé, però sempre hi ha aquell que dius... Però aquest no te'l perdis.
Bueno, mira...
Per alguna particularitat.
Amb el perfil que tu tens, doncs jo penso el Bullying and Friends, que és unes composicions escrites i interpretades pels de Lleida Art Ensemble. És un concert que havíem de fer a l'estiu, però es va ficar malalta una de les components i el vam... A l'Arboretum, precisament.
És veritat.
I el vam haver de suspendre. I l'hem incorporat i serà pràcticament el primer espectacle que farem a l'auditori. I és en clau de jazz, és música clàssica, però també és música de jazz, i molt interessant perquè hi ha un gran protagonisme aquí de la flauta. Hi ha piano, hi ha percussió, però hi ha flauta, no?
Uh-huh.
I que és, dins de l'àmbit jazzístic potser no és tan habitual com el saxo o el clarinet.
Uh-huh.
Aleshores, doncs, penso que és un programa petit, però molt, molt interessant, perquè són obres molt originals. Un altre programa, ho dic perquè s'està venent molt, i llavors si els que els pugui interessar, doncs...
Clar, que no es quedin sense.
Que no es quedin sense la Mariona Escoda, la guanyadora del concurs de TV3, com es deia, el concurs...
Eufòria?
Eufòria. Uh-huh. En aquest cas es dona la casualitat de que el Toni Tolmos coneix molt amb aquesta noia, havia fet coses amb ell, i llavors faran un concert plegats ells dos.
Ah, molt bé.
Sí,
molt bé.
O sigui, és un programa diferent, no?
Doncs aquest, si us interessa, aquest o qualsevol, a la web, auditorienricgranados.cat, o a la temporada Lleida.cat, podeu comprar les entrades. Tot el que ve de la televisió té una tirada increïble,
eh? Sí.
Les coses com siguin. Sí. Funciona.
Sí, sí. I llavors, un altre àmbit que ja parlarem, si de cas la setmana que ve, però que qui vulgui i estigui interessat, doncs és el fet de que tenim un plantejament nou amb els abonaments.
Ahà.
Molt diferent.
Ah, vale. Doncs m'ho expliques.
Sí, sí.
Mira, nosaltres, perquè la Puri Terrador de marxar volant, poso una musiqueta i us faig una foto des d'aquí, eh? Vinga.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Això és explicar la realitat. Ara... La penjarem. Però és que em fa molta il·lusió, escolta, tornar a tenir gent aquí als estudis, les coses com siguin. Va, que marxem cap a la Biblioteca Pública de Lleida, ja sabeu, l'antic edifici de maternitat a la Rambla d'Aragó, un edifici que ja és de per si excusa suficient com per visitar-lo. Ja saps que per entrar a la Biblioteca Pública de Lleida no et demanaran res, ni carnet, ni has de fer cita prèvia, que hi ha molts llocs que avui en dia ja ens comencem a acostumar a això de les cites prèvies. Res, pots entrar, gaudir de la premsa, llegir in situ, jo què sé, estudiar, escoltar música amb auriculars, sense molestar, però que és un lloc on ens l'hem de posar a la nostra agenda, anar-hi, i podem anar a la biblioteca. I a més, doncs és una biblioteca pública, per tant, amb el carnet, que és gratuït, tindrem accés a un univers no només de llibres, sinó d'audiovisuals, de pel·lícules, de documentals, de revistes, etc. Increïble, Antònia.
Doncs sí, la veritat. A més, amb el carnet, a part de tot el que tens, que pots trobar presencialment a la biblioteca, tens accés a la biblioteca e-bibliodigital.
Ah, bueno, ara, a més, tot això, és veritat.
Que et dona accés també a músiques, llibres, diaris, revistes, que ho pots tenir directament al mòbil, a la tablet, a l'ordinador, allà on tu vulguis.
És veritat, és veritat. Dic això perquè a vegades ens oblidem, i a mi l'Antònia m'ho ha recordat més d'una vegada, teniu premsa, teniu revistes d'aquestes setmanals, o mensuals, o quinzenals.
T'he de dir que tenim una col·lecció de revistes especialment culturals molt important.
T'ho dic, sí, perquè per la sostenibilitat, si cadascú que faci el que vulgui, ara ja em posaré un nom de manen, però a vegades et compres revistes d'aquestes que dius, mira, només per veure dos o tres articles, doncs a la biblioteca ho tenen. Pots anar allà, t'asseus, ho llegeixes, la deixes, la comparteixes...
O te la pots emportar en préstec sense cap problema.
Molt bé, Antònia, vosaltres que també poseu en marxa nou curs escolar... i ho feu amb dues exposicions.
Sí, abans de les exposicions comentar-te que no me'n voldria oblidar que a partir del dilluns recuperem l'horari habitual de la biblioteca, que tornem a fer dilluns a la tarda, de dimarts a divendres de les 10 del matí a les 8 de la tarda i dissabtes de 10 a 2. Ja tornem ja fins al juny de l'any que ve ja tornem a tenir l'horari habitual de la biblioteca.
Això que obrin les escoles ho marca tot.
Bueno, nosaltres és habitualment cada any ho fem,
sí,
eh?
Sí.
Sí, sí. Normalment cada any després de la diada és quan ja recuperem l'horari habitual. Durant l'estiu fem l'horari reduït per assumir totes les vacances del personal i quan arribem al setembre ja tornem a obrir.
Molt bé. Dèiem abans, aquesta conferència que jo us deia dins d'aquest 50 aniversari de l'Associació Espanyola contra el Càncer, que va tenir lloc al Caixa Fòrum aquesta setmana, vosaltres teniu l'exposició dels 50 anys.
Tenim una exposició de petit format, amb roll-ups, que és una exposició que ja fa temps que roda, però que és molt interessant, perquè a més, si vens amb temps a la biblioteca, hi ha una, a cada roll-up, a part de l'explicació, hi ha un codi QR, en el qual un investigador o investigadora t'explica una fita, un avanç, algun descobriment que ha sigut essencial amb el tema del càncer. Llavors, són 15 roll-ups i, bueno... vas veient tota l'evolució i sobretot el que dèiem una mica en aquesta visió més optimista de dir és aquesta malaltia és esferidora, però sí que realment hi ha un punt d'optimisme perquè s'ha adelantat en moltíssimes coses.
Clar que sí. Ahir ho explicàvem, s'ha de seguir caminant, el camí segueix sent llarg, però a hores d'ara ja hi ha més probabilitats de curar-se que de morir de càncer. I aquest canvi de tendència jo crec que és el que és esperançador, tot i que, com dèiem, hi ha molta feina a fer. Però, a més, també teniu una exposició ja vinculada al que podem trobar en una biblioteca, també, eh?
La genètica del còmic. Nosaltres sabeu que tot l'apartat de còmic també és un apartat que hem potenciat molt, que tenim una col·lecció de còmic important, i sempre que podem intentem fer alguna exposició relacionada amb aquest fons. L'exposició es diu La genètica del còmic, i que és una exposició que analitza les influències que diversos dibuixants del còmic de diferents generacions han tingut a l'evolució de la seva obra. Veiem des dels primers dibuixants fins a l'actualitat. I nosaltres, com a valor afegit, el que sí que ja portem és documents, llibres, còmics, diferents tipus de documents relacionats amb aquests dibuixants. Vull dir que el que veus allà, vull recordar, com ho feia l'Ibáñez, o com ho feia no sé què, allí tens l'obra, i el dia 22 tindrem una visita guiada per part del seu comissari, l'Alfons López.
Molt bé. El que sí que ja heu publicitat i s'han omplert són els grups de lectura.
Sí, vam començar l'1 de setembre. Nosaltres, la biblioteca, aquest any oferim 18 grups de lectura. D'aquestos, 11 obríem les inscripcions ara a l'1 de setembre. He de dir que el mateix dia 1 de setembre a les 9 obríem i a les 9 i mitja ja tancàvem un grup de lectura. I bé, en aquest moment, si no s'ha tancat, està a punt de tancar-se tots. Queden disponibles els de infantil i juvenil, i després uns grups que obrirem al mes de gener.
Està agafant molta volada, això, en els darrers anys. Anem a explicar-ho, és molt fàcil. Què és un grup de lectura?
El grup de lectura és una activitat en la qual tu no vas d'oient, ni vas ni tens una actitud passiva, sinó que és una activitat participativa. Tu a casa has llegit, amb la teva tranquil·litat de casa, has llegit un llibre i el poses en comú amb companys. Normalment són grups de 15-20 persones. Hi ha un moderador, que és el que situa l'obra i és el que d'alguna forma dona quatre pautes de llibre, però sobretot és una conversa sobre la lectura, el que tu has vist, el que has sentit. A partir de les trobades dels grups de lectura surten molts fils de recomanacions. Doncs a mi aquest llibre m'ha recordat un que vaig llegir que em va agradar molt. Un altre que diu, doncs escolta, si no has vist la sèrie, mira la sèrie perquè també t'agradarà. I són espais en els quals la gent li agrada perquè participes, dones la teva opinió, no estàs passiu, sinó que és actiu. I sí que és veritat que jo a vegades que he substituït a coordinadors o així, trobes que la lectura que has fet tu del llibre, quan sents la resta de companys, les lectures que n'han fet, moltes vegades t'agafen ganes de tornar-lo a llegir, perquè dius, ostres, a mi això se'm va passar, jo d'aquest tema no me'n vaig donar compte.
Això et volia comentar, que jo alguna persona m'ha dit, diu, és que em volia apuntar però em fa vergonya perquè a veure si no l'hauré entès o no hauré
cada
agafat...
Cada un té la seva visió.
Aquesta és la gràcia.
Totalment, totalment, cada un... Clar, jo a vegades puc fer una lectura que em puc fixar més amb els diàlegs o amb els personatges o amb el que sigui. Hi ha una altra persona que entra més amb la psicologia, amb les descripcions. És igual, no hi ha, a més a més, el que s'intenta no es tracta de dir m'ha agradat, no m'ha agradat, sinó una mica tot això, tot el que tu saps sentir. I sí que jo t'he de dir que a vegades, després de la sessió, he tornat a agafar el llibre i me l'he llegit a partir de les aportacions que hem fet.
Segur que has trobat alguna cosa que t'havia passat per alt.
Totalment, totalment.
Bueno, escolta, hi ha els d'infantil i els de juvenil, encara oberts. Mira, si teniu a casa fills o filles d'aquesta edat i veieu que els hi comença a agradar això de llegir, pot ser una bona experiència.
Jo t'he de dir que s'ho passen molt bé. El grup de jove, d'infantil, bueno, de nanos joves, que és de 9 a 12 anys, que es diu Jo llegisco i tu, s'ho passen molt, molt bé. Són llibres que han triat, que són llibres que tots tenen una punta, algo que els fa atractius, i també quan fan l'aposta en comú dona gust de veure, perquè allò, els veus que riuen, que s'ho expliquen. És un grup petit, perquè... va creixent.
De 9 a 12 anys.
De 9 a 12 anys. La selecció de llibres està molt ben feta i la persona que ho condueix, bueno, els enganxa molt. Llavors, bueno, a més, són d'aquestes coses que el nen, sobretot, d'entendre, no? De dir, ja no estic llegint perquè el col·legi de llegir o perquè he de fer això o allò, sinó llegeixo perquè em ve de gust llegir i, a més, ho comparteixo.
Jo recordo aquell grup de lectura que fèieu de gastronomia.
Sí, el continuem fent. Ah. Aquest any vam anar a Nigèria i que, a més, vam acabar la última sessió al pati de la entitat, de l'organització de ONGs de Lleida, que ens va cedir al pati, i l'associació de nigerians ens van cuinar plats nigerians. Ens van fer, i llavors el grup de lectura ens vam trobar allà.
Una experiència ben completa.
Va ser, de veritat, que molt enriquidor, perquè a més, doncs, bueno, ens van fer allí in situ, van anar fent tots els diferents plats, vam dinar tots junts, i ens van anar explicant una mica cada plat, no?, i els moments que es feia i per què es feia, bueno, ens ho vam passar superbé.
Però aquest ja el temps ple.
Aquest del de Nigèria... No, aquest s'obrirà el gener. Aquest s'obrirà el gener. I aquest any anirem a Brasil.
No, t'ho dic perquè em diuen, Antoni, sí. Em diuen cada reunió que fan del grup de lectura, del de gastronomia, escolta, la gent se va superant portant cosetes de casa, sí, preparades. Eh?
La Eva Macià, que és la persona que el condueix, ella presenta un primer receptari en el qual ella els hi proposa receptes de Brasil, que ella les ha provat totes, perquè a més és una gran cuinera. Ella ara durant l'estiu i durant l'hivern va fent receptes, les va provant, i els hi diu, pues mira, a més amb tot amb ingredients que puguin trobar aquí, mm-hmm, d'una forma fàcil, els hi dona, i llavors cada persona participant del grup diu, doncs mira, doncs jo m'animo a fer això, jo m'animo a fer allò. Hi ha persona que diu, jo no m'animo, i se'n va i ho compra. O sigui, però la gràcia, sobretot, a cada sessió, dos o tres persones aporten algun tast. Llavors, mentre fan la sessió, fan el tast.
Tot això ho teniu a la Biblioteca Pública, mm-hmm, de Lleida, i ja acabarem recordant que, Antònia, el documental del mes...
Sí.
Ja vau començar per la pandèmia, es pot seguir online durant 2 setmanes.
A la pandèmia vam passar la versió en línia, perquè en aquell moment no podíem, sí, donar, clar, accés a la biblioteca. Vam veure que tenia bona acollida i ara continuem amb el format híbrid. El documental del mes presencial el farem el dilluns 19 de setembre, però ja des d'aquest dilluns vinent i durant 15 dies tu pots entrar a la pàgina web de la biblioteca, t'inscrius en un formulari, et dona un codi de consulta i tu el pots veure des de casa tranquil·lament. Aquest primer documental és El secreto del doctor Gimber, que és un thriller trepidant sobre la desaparició de Jacobo Gimber, que era un especialista en l'estudi de la telepatia.
Ah. Bueno,
són documentals que sempre, bueno, toquen temes diversos i bé, llavors o pots vindre a la biblioteca tranquil·lament a veure'l o te'l pots mirar des de casa.
Si podeu, aneu-hi presencial i després te'l pots tornar a veure, però no, sempre dic el mateix, és que és un plaer anar a la biblioteca. Molt bé, doncs, Antònia Capdevila, Maribel Tost i la Puri Terrador, que just ha marxat ara corrent, com sempre, un plaer. Gràcies per acompanyar-nos aquesta nova temporada i gràcies per fer-ho aquí als estudis. Bon cap de setmana.
Gràcies,
igualment.
Bon cap de setmana.
I nosaltres, que ens plantarem a les 2 de la tarda, acostant-nos ja als 30 graus a la ciutat de Lleida, amb moltes propostes de cara a aquest cap de setmana. Escolta, que acabis de passar bon divendres. El cap de setmana comença demà. Avui estem a les portes, per tant, s'ha de gaudir el dia que vivim. Cada passa bon divendres, aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar i passa volant. Dilluns hi tornarem, a les 12:20. Fins llavors, una abraçada.
Dels Pirineus a la Plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.